I avui amb nosaltres en Carles Torres. Bon dia, Carles.
Bon dia, com esteu?
Però no tenim avui en Carles per fer sobreviure el català. Bé, el fem sobreviure, com sempre, amb ell, perquè això, en fi, allò que diuen, com diuen, d'efecte professional, no? Sí. No, venim a parlar avui de la seva primera novel·la, Els cossos elèctrics. Carles, arribar i moldre, com diuen, no? O sigui, fas una novel·la, la presentes a un concurs i el guanyes. No sé si aquest és l'objectiu, no ho sé, però, en fi, quan has guanyat un concurs amb la teva primera novel·la, enhorabona.
Moltes gràcies. Això va passar el novembre de l'any passat i enguany ara estem treballant doncs, la promoció i la presentació de la novel·la, que es va fer la setmana passada, no l'altra, em sembla, jo no me'n record, crec que l'altra, a Barcelona al migdia i a la tarda a Girona, que és on té la seu la llibreria 22, que és la llibreria, diguem, que promociona el premi i el sosté. Uh-huh. Això que comentes, doncs sí, vull dir, és un primer intent de novel·la i un primer intent de novel·la doncs, que va agradar i vaig tenir la sort de ser guardonat.
Escolta, està publicada per l'editorial Empúries, una editorial històrica, molta entitat, pel que fa doncs, sobretot a la narrativa en català, i es pot comprar per internet, no?
Es pot comprar arreu, vull dir, és una editorial, com tu comentes, molt, amb molta història i diguem, molt potent, i és forma part diguem, del gran premi que és publicar aquesta novel·la. I es troba físicament a les llibreries diguem, d'arreu dels països catalans i també per internet. Uh-huh. Han fet una edició diguem, en paper i una edició en llibre digital i em sembla que està a punt d'arribar a Eivissa ja hi és i està a punt d'arribar a Formentera.
Molt bé, escolta, tu vens de la poesia, tens obra publicada, has guanyat certàmens en poesia. Com és aquest pas cap a la prosa? Què t'hi fa anar? Com ho fas? Tens una prosa poètica? Com va això?
Jo suposo que va sobre el que tu vols... del que tu vols escriure. En aquest sentit, comentes que venc de la poesia, sí que tinc un poemari, però jo em sent molt més feliç i content amb la prosa, amb la narració. Jo em sent molt narrador en aquest sentit. I sí que és veritat que venia del relat curt. En aquest cas, la novel·la, o el premi, diguem, just Manuel Casero, que és el nom del premi que vaig optar, demana a les bases una novel·la curta. Curta vol dir entre 125 i 150 pàgines, per exemple. Uh-huh. I això em va animar doncs, a poder abastar i arribar doncs, a engestir el text i diguem, doncs, presentar-lo. Evidentment, la diferència... Suposo que hi ha moltes diferències, però una de les que més pes té dins el relat curt o la novel·la és la qüestió de la perspectiva, de la distància, del temps en què tardes a escriure-ho. Quan trobes la història i la història treballa sola, doncs simplement engestir-la i acabar-la i treballar-la i la meva forma de treballar i d'escriure sempre és la mateixa, vull dir, estic aprenent quan estic escrivint i com que m'agrada aprendre, doncs escric. En aquest sentit, doncs es tracta d'això, d'agafar la història, tenir-la ben subjecte i això, engestir-la, acabar-la. Sobre la poesia, sobre la qüestió de relat curt, no he deixat ni una cosa ni l'altra, simplement em venia de gust molt tastar el que significa fer una novel·la i la vaig presentar, evidentment, amb l'esperança doncs, de passar una de les eliminatòries. És un concurs molt divertit, perquè un premi, diguem, molt divertit, perquè el jurat penja les actes de les successives diguem, eliminatòries que van realitzant.
Carai, eliminatòries i tot.
Sí, perquè és un premi diguem, que té bastant de prestigi dins, sobretot a la ciutat de Girona i arreu dels països catalans, com dic, perquè és un premi, em sembla que és la 39a edició. Uh-huh. Enguany es presentaven 43 obres i jo era la número 43, la vaig arribar a 43. Diguem, vaig arribar molt justet en el temps. I
sobre la botzina.
Exacte, bueno. Sí, sobre la botzina. I jo havia vist en la pàgina diguem, web que tenen penjada com funcionava i el jurat doncs, va diguem, passen a la següent ronda doncs, aquestes sis novel·les, aquestes tres novel·les fins que arriba doncs, el finalista i el guanyador. I jo, evidentment, pensava, doncs, vaig presentar-m'hi pensant això, dirant fins on arribes, i amb la sorpresa que em van dir doncs, que havia d'anar a Girona, això ja ho hem contat, vull dir, vaig anar a Girona sense saber si era guanyador finalista.
Et van fer anar a Girona i no sabies...
No t'ho diuen,
això?
No t'ho diuen, has d'anar-hi, si vols anar-hi, evidentment, si no hi vas, renuncies a finalista o a guanyador. I em van telefonar un dissabte al migdia, no em van trobar perquè jo vaig posar malament el telèfon a l'aplica, i em van enviar un correu electrònic a les 4 de la tarda dient-me que em posés en contacte amb ells. I jo, clar, jo veia, em sembla que era un dissabte, si això era el 30 d'octubre, em van telefonar el dissabte anterior. Per tant, jo ja l'havia oblidat que telefonarien. I em van telefonar i doncs, això, has de venir, però no et podem dir si ets finalista o ets guanyador, però has de venir. I reconec que just 4 dies abans del premi, doncs, abans de la cerimònia, doncs, sí que estava una mica doncs, nerviós perquè no sabia, bé, era una incertesa, però bé, la vam superar i finalment vaig ser guanyador d'aquest premi.
Molt bé, escolta, això es va donar el premi en un sopar o en una... Com més? Explica'ns-ho, el context aquest que et donen el premi. Ens volem imaginar en Carles Torres sentint el seu nom.
Bé, hi ha un espai, doncs, la llibreria 22 és el que fa el premi, d'acord? Uh-huh. I tenen un espai, diguem, cultural que és bastant potent i bastant agradable perquè es fan teatre i es fan moltes activitats culturals. I jo vaig arribar a Girona a les 7 de la tarda, això era a les 8, i vaig conèixer doncs, el llibreter, en Jordi, que és el que està al capdavant de la llibreria, i em va comentar doncs, com seria la cerimònia. Em van dir... has de seure aquí, que és entre el públic, vull dir, i hi ha una, doncs, es va fer un homenatge a una actriu, diguem, desapareguda l'any passat, molt intens i molt emotiu, uh-huh. Van fer lectures poètiques sobre textos seus, i després van començar a parlar al jurat, diguem, doncs, això que et comentava, doncs, quines obres havien quedat, havien passat ronda, quina havia estat la finalista i, finalment, la guanyadora. I doncs quan em van dir el meu nom doncs, em van fer baixar a l'escenari doncs dic baixar perquè la grada estava més amunt era el Pau Pla i res, vull dir en Guillem Terribas que és el conductor diguem, de la cerimònia doncs em va fer parlar una mica dels cossos elèctrics també em va explicar una mica va fer una mica de promoció viatgera del que havia suposat jo ser allí, sense saber segur si era guanyador o finalista, perquè evidentment doncs, quan expliques que per arribar a Girona a les 8 de la tarda has d'agafar una barca primer un cotxe, una barca, un autobús, un taxi, un avió, un tren, etc. doncs això agrada. I bé, la cerimònia va ser això. El que passa és que això va ser, com comentàvem, al novembre, i ara el que estan fent és presentar la novel·la que ja es pot comprar, que és el més interessant i el més diguem el que més que comprar doncs que es pugui llegir deu ser molt normal i és molt evident però si escric és perquè es pugui llegir el que un escriu i en aquest sentit doncs la setmana passada varen presentar la novel·la doncs ja arreu i ja es pot adquirir.
Molt bé, escolta, perquè has escrit textos curts, relat curt, poesia, que la poesia és com un exorcisme, no? Estàs escrivint-la i però la novel·la, quan la vas començar a fer, va haver un moment que vas dubtar, abans fins i tot de començar a escriure, de que la podries acabar, que la podries fer?
Doncs no ho record. Supos que sí, que és una novel·la, diguem, que mentalment l'estava escrivint potser fa un any i mig. Escrivir mentalment vol dir també prenent notes o trobant escenes o diàlegs, etc. I la vaig acabar de redactar l'agost passat, vull dir, és una novel·la molt fresca en aquest sentit. Vull dir que vaig trigar prop de dues setmanes a redactar-la, però ja tenia text fet, evidentment. Abans comentàvem la diferència entre relat curt o novel·la, doncs evidentment que la novel·la dona més, necessites més temps, diguem, per seure't i escriure. I potser sí que hi ha més moments de desànim, de dir no arrib o no és bo o no m'agrada a mi mateix. Uh-huh. En aquest sentit, qui escriu és el primer lector i el primer lector és molt dur a vegades. I, evidentment, estic tenint molta sort en el sentit d'escriure una cosa i presentar-la a un premi i guanyar-lo, per exemple, però evidentment moltes coses queden sense acabar. Quan publiques un llibre potser n'hi ha 3 o 4 que són errors que no es veuran a la llum.
Escolta, és una novel·la estranya, l'han definit una miqueta, perquè està escrita en tres veus diferents, en tres persones. Això d'utilitzar tres narradors va ser una manera també com una manera que per tu mateix que escrivies per primer cop un text llarg, doncs, d'estructurar-te'l perquè et fos més amè a l'hora d'escriure, o perquè obeïa el que havies pensat tu que havia de ser la novel·la?
En el moment de plantejar la redacció del text, dels cossos elèctrics, sí que volia jugar i plantejar una estructura, diguem, atrevida. Uh-huh. Això també són paraules que el jurat va destacar de la novel·la. I en quin sentit atrevida? Perquè el temps és a l'inversa en aquesta novel·la. Són 3 capítols, cada un dels capítols té una veu narrativa, un personatge, que per mi són 3 protagonistes. Però el lector el que es troba de primeres és una estructura a l'inversa, és a dir, hi ha un petit fragment molt breu que ocorre dijous al matí, per exemple, primera hora del matí, i el primer capítol, que és el que comença després d'aquest petit fragment, és dimecres, després arriba dimarts i acaba la novel·la en dilluns. Per tant, la cronologia, diguem, del lector és a l'inversa del que suposa la cronologia normal, temporal. I això està fet així perquè és una invitació al lector per jugar amb la novel·la, perquè en cada un d'aquests 3 dies vagi puant la informació necessària per acabar d'engestir la novel·la al propi lector. No cont res del que acaba passant, però tot passa. I tot passa si el lector doncs poua cada un dels elements, cada un de les escenes, cada un dels gestos dels propis protagonistes. En aquest sentit, hi ha el primer dia, que és el que dimecres, hi ha el protagonista és en Jordi, i és el que té potser un més recorregut personal, perquè és el que explica més sobre una Eivissa, diguem, que ja no existeix, a través de les persones que ell, persones estimades, mortes, que ja no existeixen, d'acord? Després ve Natalija, que és una, diguem, una arribada de fora, un turista, i acaba d'enllestir la novel·la en Josep, que en Josep i en Jordi són els dos coneguts, els dos amics entre ells, i tenen una relació amb Natalija. Uh-huh. En aquest sentit, cada un dels episodis és diferent, però hi ha una mateixa història, una mateixa trama, que el que intenta era invitar el lector i la lectora a jugar. A mi, en aquest sentit, a mi m'agrada molt, intento escriure com m'agrada llegir, i a mi un text que me convida a lligar caps m'agrada, i per això vaig intentar aconseguir-ho i vestir els cossos elèctrics a través d'aquesta estructura.
Uh-huh. Què és un cos elèctric?
El títol el tenia molt clar des de feia molt de temps. És un títol que m'agrada bastant, perquè primer és un títol que per si sol és suggerent. A més, per exemple, la portada que l'editorial Empúries ha trobat per mi és ideal, perquè mostra un rostre, una dona dins l'aigua, i la portada elèctric i que es vegi aigua, doncs l'aigua també és important en la novel·la. A mi m'agrada molt la idea de... Nosaltres vivim en illes, a Formentera i a Eivissa, i estan voltats d'aigua. Per tant, un cos elèctric voltat d'aigua, per a mi ja suggereix... precaució, com a mínim precaució. Pot suggerir altres coses, però els cossos elèctrics voltats d'aigua o dins l'aigua, doncs hi ha com un binomi una mica fins i tot explosiu. Uh-huh. Un cos elèctric és allò que ens empeny, el que ens fa recórrer, caminar, avançar, l'energia que tenim. I aquesta energia, si està voltada o dins l'aigua, doncs pot ser poc controlable. Cada un dels episodis, per exemple, perquè et facis ho puc contar, perquè no és qüestió d'espoiler, acaba dins l'aigua. Un dels personatges acaba en aigua. I això, diguem, és una estructura que també va destacar el jurat i el dia de la presentació a Girona, doncs que els va agradar perquè més o menys lliga una mica més la novel·la.
Com t'agrada o com et fa sentir doncs que Es faci servir una miqueta la paraula denúncia també en relació a la teva novel·la, perquè hi ha doncs, aquesta potser crítica amb alguns aspectes socioeconòmics o culturals de la nostra realitat pitiosa, sobretot en relació al turisme.
Sí que és veritat que en els mitjans de comunicació que van assistir a la presentació de Barcelona i diguem arreu, s'ha fet ressò d'aquesta crítica al món turístic. La novel·la no va sobre turisme, no va contra el turisme, però sí que planteja una situació que sense el turisme no es podria donar. És una novel·la per si sola, diguem, de personatges, de trama, d'històries, però sí que hi ha un rerefons, evidentment, en què si jo volia fer, que és el que sobretot volia fer, una novel·la ambientada a Eivissa, el turisme hi havia d'aparèixer. Com? Volia fer una novel·la ambientada a Eivissa, a una Eivissa allunyada del catàleg turístic, de la postal que no existeix, per a mi no existeix, i també allunyada una mica de la visió idealitzada de la literatura feta sobre o des d'Eivissa, aquella literatura que recorda una Eivissa que tampoc existeix, etc. Per tant, volia fer una literatura, una novel·la molt, molt, molt normal, molt, molt, molt diguem centrada en l'espai actual, i evidentment això implica parlar i que aparegui diguem el món del turisme amb la seva diguem cara més crua. En aquest sentit, no hi ha cap personatge que digui no aguantes turistes o aquest turista molesta, no, però sí que les seves accions es veuen una mica premeditades per aquest, per aquesta empremta que deixa el turisme dins les societats. Per exemple, en aquest sentit també, quan parlem de l'empremta dins el territori, dins el paisatge, és molt clara, a la costa doncs, hi ha doncs, construccions etc. Però hi ha una empremta dins les societats molt més subtil que també és una empremta important, com ens fa viure el turisme a les illes, com ens fa viure l'any a les illes, si podem viure a les illes, si no podem viure a les illes, etc. I aquest punt, diguem, d'empremta invisible sobre la societat sí que es mou o mou els personatges que apareixen en la novel·la. De fet, jo penso que tot aquesta, diguem, aquest plantejament espacial, que és l'ambient en què es mouen en Jordi i en Josep, amaga el que per a mi tracta la novel·la en si, que és el mal amb les seves forces paraules més majúscules, el mal de la persona.
En el jurat del Premi Just M. Casero va destacar sobretot el teu llenguatge ric, exuberant, no recordo bé les paraules que fem servir. Això per tu, que et dediques a... que treballes amb les paraules, en fi...
Home, va ser...
content, no?
Home, i tant, molt content. En aquest aspecte concret, doncs sí que m'agrada treballar el llenguatge perquè és una forma, diguem, de facilitar al lector la lectura. Alerta, però, amb això, perquè una de les coses que també m'agrada moltíssim és que està escrit amb les paraules més pròximes, pitiuses, està escrit amb la morfologia balear nostra, amb tota la, diguem, normativa al capdavant, però trobant expressions molt nostres. Parlen com els personatges parlen com nosaltres, com fem servir nosaltres les paraules amb els registres lingüístics nostres, etc. I sí, vull dir, és una, per a mi la literatura és l'eina de la literatura, o la matèria primera és la llengua, i m'agrada treballar la llengua tant en la meva feina, diguem, diària, com quan em posc a escriure.
Aquesta novel·la, tu tenies la curiositat de que escrivies una entrevista i Formentera, jo t'he vist a tu, assegut a la part de
popa,
darrere,
a popa,
sí, de la barca, i, en fi, mentre d'altres ens intentem numerejar-nos o vigilar criatures, tu estàs allà amb la teva llibreta, un fulls, i escrivint. Aquesta no l'has escrit així, vaig llegir que aquesta tenies 2 setmanes i que la... Com l'has escrit? Perquè és curiós.
Sí, aquesta setmana, aquesta vegada, potser la vaig redactar a la barca, a l'ordinador, o com tu comentes amb la llibreta, etc., que sempre m'agrada, l'espai de la barca m'agrada molt fer apunts i prendre notes. Però sí, aquesta vegada tenia el temps molt limitat i jo vaig tenir dues setmanes de vacances a la meva feina, al Consell, I em vaig programar doncs, dues setmanes intensives de redacció, d'agafar el text i enllestir-lo. La qüestió és que el que feia era, a primera hora, tenia moltíssimes ganes de tenir un petit hort, el petit terreny que tenc, on visc de casa llogada, i a la primera hora, quan no feia gaire sol, doncs em dedicava a fer 2 hores de pedra, moure pedres, enfilar pedres, etc. I això mentalment m'ajudava també al moment de treballar el text de forma, diguem, de construcció del text. I quan el sol ja no em deixava treballar més a fora, doncs a les 9 del matí, per exemple, a les 9 i mitja, em ficava a la maca de casa a escriure.
Un fa amb feina millor intel·lectualment, amb un ordinador, amb les paraules després d'haver exercitat el cos, després d'aquesta exigència física?
Jo penso que quan et poses a escriure estàs tan amorrat al text que necessites perspectiva moltes vegades. I la perspectiva te dona moltes coses. Et pot donar un treball físic o una passejada per la platja o una pel·lícula, no ho sé. Però sí que necessites, almenys jo, necessites encarar el text de forma llunyana. I quan hi entres, ja t'hi seus, ja no penses res altre. Però sí que necessites, almenys, repeteix, jo mateix necessit certa perspectiva i te pot donar moltes coses, te pot donar doncs, un cafè amb amics, una pel·lícula, fer foc, ara a l'hivern o en aquest cas a l'estiu doncs, fer aquesta tanca. Estic molt content perquè ara tinc un hort i tinc una novel·la, per tant, la nova fórmula va funcionar.
T'ho preguntava perquè llegia en Javier Cercas un cop una entrevista que deia que ell necessita córrer, fa running al matí abans de posar-se a escriure, si no, no escriu. Abans teníem la imatge d'aquests escriptors que queien desmaiats, exhausts de barallar-se amb la ploma, i ara, doncs, en fi, ha canviat aquests hàbits. Per acabar, Carles, quan creus que la podrem veure presentada, aquesta novel·la aquí a Formentera? Tenim ganes.
Penso que adquirir ja es podrà adquirir, és a dir, ja es pot comprar.
Sí.
I sobretot, quan dic que comprar, ja es pot llegir, que és el que més interessa, almenys per a mi. I presentar, em sembla que està parlant-se d'unes dates del març, perquè ha de venir gent de Girona, potser ve gent de l'editorial, i per tant és una cosa que jo no dominc o no puc assegurar quan es pot presentar, però jo suposo que entre març i abril es presentarà a Eivissa i a Formentera, evidentment.
Molt bé, doncs hi serem per acompanyar-te i per disfrutar doncs, aquesta presentació. Recordem Els cossos elèctrics, la primera novel·la d'en Carles Torres, guanyadora del Premi Just Casero i publicada per l'editorial Empúries, i ja presentada a Barcelona i a Girona, i aviat, com ella explicava, només així, aquí a Eivissa i Formentera. Ja podeu adquirir a internet o qualsevol botiga doncs, de grans ciutats catalanes o valencianes o aquí a Formentera mateix. Moltíssimes gràcies, Carles.
A vosaltres. Bona setmana.
Cada matí de 8 a 12 de far a far i a les tardes de 3 a 7. De far a far, es magazín d'es matí de Formentera.